Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat.
Bon dia, sóc Vicent García de Vis. Vaig néixer en octubre de 1958, un any després de la riuada, i sóc periodista, he treballat en la tele, en la ràdio, he escrit en revistes, he fet coses molt bones i coses pues, molt dolentes o molt mediocres, com tot el món. Sóc periodista fins a que me muiga, clar.
Fins que el cos aguante. Molt bé, Vicent, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. Anem a fer este xicotet de repàs, diguem, biogràfic, ara que també servirà, no?, com a punt final a esta trajectòria teua televisiva. No sé si serà el moment, esperem que sí, que sigui només momentani. Comencem este trajecte vital teu, com has dit, no?, tu vas néixer a l'Horta Nord, diguem, la ressaca del que fon la riuada, que vulguem que no va canviar el que és l'àrea metropolitana de València, i no sé jo si el teu interès per contar històries naix d'aquest moment o...
El meu interès és que jo visc en un poble en el que tenia apenes 3.000 habitants, que tenia un trenet, tenia una xarxa de trens com tenia a Londres, València, ja sé que la comparació és exagerada, per això ha sigut tan fàcil fer el metro, ixe minimetro que tenim, perquè tenim una rodalia gran, i bé, anar a València, en mon pare, era anar a veure falles, pues, des de l'estació de fusta, en el trenet aquell que pareixia un trenet de vaquers, en corraleig a l'aire, i arribaves a València, veies el doctor Collado, veies el mercat on comprava mon pare sempre, i arribaves a l'estació del nord, i això era València per a mi. Després, en el poble, avui no, però en aquell moment tot el món parlava valencià, era la llengua normal i pròpia. Començaren a vindre molta gent en els 60, 70, però van ser tranquil·lament prou assimilats culturalment. I teníem l'horta, els daxars, els camps de a vore nius. A vore, hi havia pobrea, hi havia franquisme, hi havia repressió, hi havia falta de llibertat, però els menuts, els xiquets, jo recordo perfectament quan jugàvem a indis i a vaquers mentre feien el claveguerem del poble. El claveguerem del poble, quan jo tenia 6 o 7 anys, pues, aquella sèquia que feien per a posar les tuberies va ser una autèntica... Era el nostre Walt Disney.
Disney World.
Disney World de París, no? Vull dir jo... Per una banda, és evident que hi havia, pues, hi havia... No totes les cases tenien aigua, hi havia pous compartits... les cases, inclús moltes, tenien terra en l'entrada, i bé, hi havia eixa cosa, però al mateix temps també teníem, els xiquets vivíem en un món en el carrer. Això no vol dir que tinga cap tipus de nostàlgia, eh? Jo penso que la llibertat està per damunt de tot, i encara que avui les llibertats són molt relatives i ens les retallen contínuament com retallem les ungles, no?, cada dia.
I és curiós, no?, que hagis volgut destacar este paisatge, diguem, de la teva infantesa i de la teva, suposo que, adolescència, perquè tu estudies a la Complutense de Madrid, és a dir, suposa que per a tu el vot, com has comentat, per a tu València era només que la meitat del centre històric, suposa que el vot seria important.
Jo vaig estudiar primer Geografia i Història a València i no la vaig acabar. Vaig disfrutar moltíssim en medieval, geografia menys, però el que era història pura vaig disfrutar molt més que en periodisme, que en aquell moment era una Macedònia de tot i de res. En història sí que jo, en Ferran García Oliver, que era el meu professor, avui és escritor i és un intel·lectual de primer ordre, era el meu professor de medieval i jo vaig disfrutar moltíssim. El tema és que, per casualitats, comença en Ràdio Minuto, comença a fer però bàsicament perquè no hi havia ningú que parlava valencià, i aparec jo en aquell moment, diu, un que parla valencià i que pot fer-ho. I ahir em plantejo fer periodisme. Comencé a València i l'acabé a Madrid. que passa uns anys a Madrid, 4 anys passi a Madrid. Sí, és un vot important. Després, pues, a mi m'agrada, sempre soc una persona inquieta i m'agrada moure'm i conèixer món i conèixer gent, i això jo crec que és normal al ser humà, no? És a dir, el ser humà que és curiós i que dansa i que vota, i primer vota sequis i després votes de ciutat en ciutat, no?
Parlem un poc també, no, d'aquesta experiència en Radio Minuto, perquè la tenia totalment... O sigui, no apareixia en la teva biografia, anem a dir, entre cometes, oficial.
En Radio Minuto vaig estar 2 anys fent ràdio en Guillermo Ortigueira. Era un tipus molt curiós, molt peculiar. No vaig estar assegurat mai. I jo tenia la responsabilitat d'anar a conselleria, sobretot a conselleria d'educació, que estava sempre a Siscar, perquè no hi havia ningú que parlara valencià i perquè jo m'enviaven a Corts i no estava assegurat, era normal en aquella època. A continuació, ixen unes beques de la Generalitat i per a la futura televisió valenciana, un parell d'anys abans de que començar la tele, i em presente. I em presente i m'envien a Alacant. I m'envien a Alacant i jo dic, per què m'envien? Faig un recurs, jo dic, per què m'envien a Alacant? Jo no tenia diners per anar-me a Alacant a viure i me diuen, és que vostè parla valencià, els d'Alacant no parlen valencià i han de vindre així i fem un intercanvi lingüístic i cultural. Vaig anar a Alacant i va ser una experiència bona. És una altra part del país, vaig conèixer a Pinet, vaig fer un reportatge després de... En la vida tot queda, tot el rolatge queda després per a fer paret. I moltes de les coses que vaig aprendre allà, vaig veure la tomba de Miguel Hernández quan estava en un nínxol, en una planta baixa. Vaig conèixer el tema del bombardeig del mercat allà, després va ser un reportatge del tema. Vaig estar en Pinet i m'explicar l'últim roder, i vaig anar a Ceuta a buscar la tomba de l'últim roder. És a dir, tot en la vida, si saps aprofitar-ho, aprofita per a la paella, aprofita per a cuinar, aprofita per a adobar literatura. Al final, el periodista és un poquet un escriptor castrat o limitat, no? Pues un poquet ho aprofites tot. I això jo sí que ho he aprofitat. En Alacant, torne, opte, passe a Radio Cadena Espanyola, estic allí fent un matinal al matí, molt matí, clar, evidentment, i compagina eixa treball en Aitana. I en Aitana faig una cosa que era una entrevista, El Mirador, que era un magazín, i després, és que els anys estan ahí, i després feia també una entrevista de mitja hora en profunditat, que jo recordo que era un actor de Burjassot, Antonio, no recordo el nom, però va ser la primera entrevista de mitja hora que vaig fer. I després, Amadeu Fabregat em crida i me diu, vaig a començar la tele, en la ràdio, en Blasco Ibáñez, i me diu, necessite que facis, que comences a fer Fulles Grogues. Fulles Grogues va ser la primera sèrie de la casa. Avui és arqueologia, però té el sabor de la ingenuïtat. Després va vindre Oficis i Beneficis, però això no em vaig fer. Vaig fer Fulles Grogues, i en Fulles Grogues vaig fer 4 contes de la Riuada, 3 contes de l'anell de l'arquebisbe, o la Echea, que sorteja 3 anells, un d'or, un de ferro i un de llanda, per a 1 milió cada volta, i localitza el primer anell el localitza en la catedral de casualitat de Múrcia, el segon està en una família, i el tercer, que el tenen, el de llanda, en una caixa forta del Banc de Santander. Tot això són 3 contes dels anells de l'arquebisbe, que avui podríem escriure perquè és molt xulo. Faig això. O sigui, soc el primer reporter, el primer periodista de la tele, perquè entra un any abans, després entra Salvador Dols, Paco Picó, Germà Arroyo, entra altra gent. I quan arriba lo de la tele, quan arriba, diguem, la convocatòria de la tele, em presente i no soc el primer, però prove. I estic dins.
Parlem de Fulles Grogues, efectivament, és arqueologia. Es pot trobar a YouTube, aleshores és una arqueologia que és trobable, ja està exposada. Efectivament, diguem, a nivell tècnic, ens trobem aquests grafismes de finals dels 80, que són genials.
Fantàstics, sí, sí.
I, diguem, aquest programa, clar, foren 61 episodis en 4 temporades, crec que s'allarga fins al 94, òbviament, tu només que comences en el programa.
Jo començo el programa, recordo que faig el primer objector de consciència, Pepe Beunza, i li faig l'entrevista a Caldes de Montbui, a Barcelona, dins d'una gran banyera d'estes, perquè és un poble que està dedicat a l'espai, tot això natural, sí. El poble està, el terra està calent, tot allò. I allí m'entere que hi ha un home de Sumacarse, a Montcada i Reixac, que és Joaquim Ribes, que va estar a Treblinka i que és molt major. I demana permís a València per anar a fer una entrevista pelaeta. I li faig l'entrevista, l'home m'explica com els gossos es menjaven, com els tractaven allà a Treblinka, que està quasi en la frontera en est de Polònia. I li faig l'entrevista i quan puc, adobe com puc. És a dir, molt poc d'oli, molt poca... Però mor ell als mesos, m'avisa la família i trac. Això crec que també està en l'últim de Treblinka, crec que és Joaquim Ribes. I històries d'estes, per exemple, Pinet, l'últim roder. La tele no té diners per enviar-me la càmera i me'n vaig a Ceuta en una càmera fotogràfica a fotografiar la fossa on està Pinet. I en musiqueta posem les fotografies de Pinet i queda decent. Avui quedaria... Però bueno, ho fèiem. O ho feies així i me pagui el viatge. És a dir, que o ho feies això o no ho feies i hi havia que fer-ho.
També és veritat que ara amb la Covid s'hem acostumat també a que moltes gravacions es facin per el Zoom i per aquests programes de missatgeria, per la qual cosa està tornant a acceptar-se material en pitjor qualitat al que serien les televisions.
Ara prima la informació sobre la qualitat, cosa que es ve molt bé a les empreses perquè abarateixen una barbaritat de coses. Un Skype o un Zoom el fas ara en Morella o en Oriola i no te costa, no envies un càmera, no envies res, si fas l'entrevista, la pactes, la fas i... Això crec que ha vingut per a quedar-se. És a dir, se combinarà eixe tipus d'entrevistes, diguem, de baixa qualitat, però que poden tindre pes informatiu, amb l'entrevista més cuidada. Però jo crec que en televisió, que és el mitjà, jo, des del meu punt de vista, més vulgar, possiblement més didàctic, però més vulgar perquè te quedes en el titular i tot allò, i a més està tot en mans de dos o tres propietaris, amb la qual cosa tens la mateixa informació en un poc més de vinagre, un poc més d'oli, però la mateixa. No? Exemple, La Sexta, Antena 3, Avui, La Razón, tot en el mateix amo. No?
Continuem amb Fulles Grogues. Vau rebre, crec que fóreu el primer premi dels Premis Túria, rebereu, no?
Sí, van rebre... Era un programa... Es deia Fulles Grogues perquè era Escorcollar, teníem una documentalista que era... Lola Alfonso, fantàstica, estava Paco Picó, que estava de productor, i era tot molt artesà, moltes hores, sense conveni, però molta il·lusió. És a dir, si aquests primers dies, si Canal 9 tingué una certa pornografia informativa, a través de la política local, nacional i regional, que era la que afectava el govern de cada moment, en tota la seva etapa, sí que és veritat que Canal 9 va arribar a vertebrar d'alguna manera. Sabíem que Tabarca no estava en les illes Filipines, sabíem que Morella existia i que el Sant Jordiet estava en el coll. Tot això sí que formava part d'una vertebració. Se ho carregava, evidentment, recordem lo pitjor, però sí que s'inventar llengua. La llengua, si no s'inventa, per exemple, fer un siri, que deia Picornell, que era fer l'efecte d'un siri. Creava la pastera. Qui havia dit la pastera abans? Era una patera. Vull dir, la llengua floria d'alguna manera. És veritat que des del punt de vista lingüístic, aquella primera etapa, érem tots valencià parlants i això es notava. Hi havia una qualitat lingüística potent, bona. Avui molta gent té el valencià com a après, que és molt digne, és remarcable, però jo trobo que ha hagut un retrocés lingüístic en la qualitat lingüística brutal.
A Twitter hi ha gent que es queixa, no? Que sempre trauen exemples de... Però bé, aquestes coses... També jo crec que això és transversal a totes les televisions. O sigui, jo veig coses de TV3 dels anys 80, la qualitat lingüística és infinitament superior. I, de fet, crec que el que està passant en el català oriental és molt semblant al francès. El francès dels anys 80 era un accent molt, molt francès, en definitiva, perquè és la llengua que és. I és com que totes les vocals que tenen, etcètera, com que estan perdent molt la qualitat de l'idioma.
A Catalunya estan criticant-los perquè diuen que parlen catanyol, és a dir, és el català transcrit directament de l'espanyol, del castellà. És veritat que no fan una concordança. Has vist la pel·lícula, l'has vista, això no ho fan, ja no ho fan. Jo tinc amics, Carles Prats, Lluís Caelles en Internacional, Nando Sanoguera en Catalunya Ràdio, i lo de la concordança no ho fa ningú i els ho pregunta. És a dir, moltes coses, la forma simple, anir, tornir, cagui, fiu, mengir, que és una forma clàssica, que estan tots els nostres clàssics, els sona com a o desposseir, que nosaltres de manera ignorant, diguem, passat, ahir passat, o com es digui, és a dir, el despús és una forma arcaica, classiquíssima, i que d'ells els... Tenim molts complexes en matèria informal. Així podem apitjar, però el lèxic és brutal. Ma mare encara diu, anem tots plegats a veure la Té Rosario, o ma mare té la floritura esta del francès o del valencià antic, que estava farcida de frases, no? Per exemple, això està fet de pall i pallús. En francès hi ha pas de fumer si hi ha pas de feu. No hi ha fum sense foc. El tema este d'aplicar l'agricultura, la pesca, tota la paraula barroca, aplicar barroca o a clàssica, aplicar a la política o aplicar a l'actualitat, no ens ha volgut fer-ho. És a dir, no diguem una frase feta. Per exemple, ma mare la tria me diu Menganito no li queda ni cera en les orelles. És a dir, s'ha arruïnat. Això ja no ho fem. No ho fem de ninguna manera. Pot fer-ho algú que escriu, però en la parla ha desaparegut l'ànima de la llengua. En francès encara es conserva. Per exemple, el travessany d'un carro podria ser el xassis d'un cotxe. I així hi ha moltíssimes coses. No?
Ben interessant tot això que dius. Anem a tornar al repàs biogràfic. Fulles grogues, tu deixaràs, calcule jo, seria l'any 91, perquè intentant així fer una reconstrucció de tots els teus viatges com a corresponsal, començaries per Iugoslàvia i seria la guerra de Croàcia. Això és el 91, si no m'equivoque.
En el 91 m'envien a la guerra del Golf. Jo crec que jo entro en el 89 a la tele.
Clar,
ahí ve Jaume Masdeu i... no recordo, aquell periodista boníssim que es matà en un accident en Alemanya, que era de TV3, no me recordo ara, Diu Maró, no me recordo. I ahir, jo entro en Internacional, que és la meva trajectòria bàsica, encara que també he fet altres coses, he fet l'art transmissió d'una crema d'una falla en Lola Bañón, en Inés Ballester, hem fet de tot, menys bous. I futbol, jo recordo una retransmissió en castellà de 4 hores en Oriola d'una Setmana Santa, és a dir que entra, no entrem sempre en el llorer, no és el nostre senyor Jesús sentant en Jerusalem ni César a Roma, Esta professió té misèries, té merdes i llorer, i té de tot, però jo entro ahir i entra a la tele internacional. Jo tenia dos passaports perquè m'envien a la guerra. Primer intenten anar-me a Guinea perquè havien segrestat a Vilarrassa un empresari de la fusta. Acabe anant per Madrid, no puc aconseguir el visat, vaig per París, arribe a Guinea, no baixo de l'avió i me tornen cap ací. Després m'envien a la guerra del Golf. Jo tenia dos passaports, perquè una cosa era per a visitar Israel i l'altra per als països àrabs. Jo vaig estar a Jerusalem, Gaza, Cisjordània, tota la zona ocupada. I allí anàvem a veure com caien els escats. Jo recordo anar a Tel Aviv, a l'hotel Hilton, veient com caia cada escat, que és un supercuet que caia o dos cada nit, i anaves a buscar-ho. La informació estava a València i nosaltres el que fem era reportejar tot allò que passava. Entrevistàrem al gran mufti de Jerusalem, entrevistàrem a moltíssima gent per explicar en reportatge com es vivia una guerra d'estat. Esperàvem. Jo estava en l'hotel Sheraton, el paper del vàter estava, perquè eren jueus practicants, tallat perquè no fes cap esforç ni cap treball, era pecat el Shabbat. Tots els botons, jo estava en el 20, tots els botons estaven apretats, ja anava a totes les... separaven totes les... perdó, totes les plantes, perquè això suposa una activitat i era pecat. Tenia tota l'habitació en plàstic totalment, i me donaren una espècie de com si fos de còmic, una gran màscara en unes pedretes que suposo que serien filtres, i quan sonava l'alarma t'havies de parar, t'havies de quedar quiet i estigues fent un speech o estigues fent el que fora i aguantaves l'atac o que passava l'alarma. Era claustrofòbic, El company que va estar allí una setmana va demanar tornar i m'enviar-ne a mi. Por ne passes, però por l'has de controlar, i la controles. Quan acaba la guerra, jo me'n vaig per Rafah, pel sud, passen les maletes perquè no hi ha comunicació de vehicles, passa el corredor Filadèlfia, agafa un taxi un taxi egipcià i passa tot el canal de Suez, tot el Sinaí, i acaba la guerra en el Caire, i faig l'última crònica. A continuació d'ahir, clar, ahir necessitava dos passaports. Un per als països àrabs i l'altre, perquè ells no podien, no te deixaven entrar o te obstaculitzaven el tema o pensaven que eres yanqui o jueu, no? Israelià, millor dit. D'ahir m'envien a... Si vols, tu dius-m'ho, però d'ahir m'envien a Iugoslàvia. A Iugoslàvia vaig estar 5 voltes. Una d'elles vaig estar amb una croata que vivia a Benidorm, que viu a Benidorm, en un camió ple de bracets i cames ortopèdiques per a xiquets que havien patit la guerra. En una de les ocasions que estic allí, en Petrinya, per això de la manipulació informativa, en una roda de premsa, 200 periodistes ens ataquen. No sé, la roda de premsa era croata, però no sé si t'ataquen els mateixos croats per a fer propaganda dels altres, o si t'ataquen els serbis, que són els dolents. Mai són les dolences que penses, sempre hi ha una explicació i escoltar les dues bandes i ser honest en la informació, no? Però uns te tiraven una pedra o te disparaven i els altres te donaven un cigarro. Recordo un tal Flores, que era un tipus de l'avantguàrdia, anava dalt, comandava una filera enorme, el vas localitzar un dia en plena carretera, comandava uns 20 carros de combat, i ell anava dalt i era el comandant, enviava cròniques a l'avantguàrdia i era el comandant i estava implicat en, crec que ha mort. Un dia li demana permís a Juli Esteve per anar-me'n a un referèndum per la independència al Kosovo. No me deixa, insistís, no teníem segur, anàvem en precari. Des de dalt d'una passarel·la, els txètnics, que són els guerrillers serbis, ens disparen al capó i fan un forat. En arribar allà, entrem a una escoleta en Kosovo i em diuen, mire, en francès, si vostè veu que entra la policia o l'exèrcit, pegue fugir. Acabem de dir això, estan els camperols tots allí votant, voten per la finestra, ve la policia, a José Luis González, al productor i a mi, ens detenen, ens fan firmar, ens tenen 2 dies, desapareguem, no hi ha internet, no hi ha telèfons. Levante i el mateix informatiu diu que hem desaparegut, que no passa res, però que ja apareixerem. I així tot, no, allí el càmera enganya, els enganya i li dona una cinta de Betacam verge, amaga l'altra, i quan arribem a Zagreb, a Croàcia, muntem la notícia 2 dies després, dona igual, van firmar un paper com a que mai més tornaríem en la nostra vida a Kosovo, i allà muntarem la crònica i fem les cròniques del referèndum il·legal per la independència, que al final aconseguin la independència, evidentment.
Clar, aquesta anècdota que contes de Kosovo, la policia encara era a Sèrbia, no? O...
Sí, ells consideraven que el seu Lourdes, la mare de la pàtria, el bressol de Sèrbia de era el Kosovo, i Kosovo s'escapava, no? És un poquet el que passa sempre en la contraposició dels nacionalismes, no? Que sempre aquell que se t'escapa és el més important, el xiquet més protestor és el que no, el més bo és el que s'endú el calbot, però el protestor és el que més cuides, no? Pues en les nacions passa igual. Per el que te dia de Petrinya, en Petrinya, Croàcia, mos comencen a bombardejar, no podem enviar la crònica, desapareix la travolta, i a mi me van eixir taques per tot el cos de la tensió i la por, per què no dir-ho, no? Vam fer la crònica per al 100 demà, la meua Irina Vilalovic, que era la meua traductora, una professora de castellà, d'espanyol, a la Universitat de Zagreb, me diu que no pot suportar-ho, i jo li proposo que es case amb mi pel civil i mos divorciem a València per atraure-la. El nòvio, la parella estava a Londres, un matemàtic, que avui està fent classes de matemàtiques en català a Barcelona. Elles se van separar, ella continua així, es casa amb un xic del Cabanyal, té 2 fills, però no va fer falta, la van traure d'Estrangis per Trieste, per la carretera, i la van traure i van viure a València, ell va fer una altra seguida, tinc contacte amb ell, i ella parla valencià perfecte, Irina Vilalovic, i quan tanca Canal 9, Irina me telefona que havia perdut el contacte amb ella i me diu, jo estic a València, Canal 9, tu em vau salvar la vida. No seria així, però evidentment sí que la vam ajudar a transformar la seva vida i a fugir d'una el novio era serbi, ella era croata, el novio tenia... s'entera que Sèrbia és 14 anys en una discussió d'amics en el seu poble. És com si jo, que tinc una besàvia de Segòvia, mentre ara que de sobte no sóc valencià en una guerra i que me digueren que sóc castellà. Pues era això. Allí estaven tots mesclats pràcticament, cada un feia la seva religió, cada un feia la seva cosa. Molts d'ells eren inclús, perquè venien de l'etapa de Tito, pseudocomunista i tal, pues, però molts d'ells s'enteren que són això o l'altre per les seues referències històriques familiars quan ja tenen una certa edat. I me n'entorno. Això són cinc viatges que vaig fer. Un d'ells vaig entrar per Àustria, tot a fosques, entre bombardejos, passant la frontera, com qui passava per Graz, Àustria. Bueno, tornaria a fer, eh? A mi m'agrada... A veure, no m'agraden les guerres, però sí que m'agrada, com sóc un xiquet d'una família treballadora, va ser una oportunitat única per a fer coses extraordinàries, extraordinàries, des del punt de vista d'estar en llocs extraordinaris, per a una persona normal, no?
És que, clar, el conflicte dels Balcans, parlem de la guerra de Croàcia, clar, jo deia, és l'any 91, perquè realment la guerra de Croàcia és una guerra civil entre les repúbliques autoproclamades de la Krajina i el govern de Croàcia.
Llavors... així és. Després vaig estar a Macedònia, en el procés també d'independència. Montenegro no el vaig tocar. Eslovènia es va, crec que van haver 40 morts només, i van ser 4 tirs, i es va acabar en seguida. Eixa part d'ahir és molt alemana, és molt centroeuropea. I, clar, Sèrbia era un altre món. Eh? Sèrbia anant a... jo crec, recordo dos viatges entre Daxars a Vukovar i Osijek. I en l'hotel que jo vaig dormir hi havia un forat en una habitació enorme d'un obús, i clar, ahir estaves. Però jo sempre he pensat que t'ha de passar a tu, una ciutat com Tel Aviv, d'un milió d'habitants, t'ha de caure a tu una bomba? És molt difícil, eh? És com si me tocara la 11 o la primitiva, és pràcticament impossible.
Bé, molta gent que ha mort en bombarder, suposa que...
sí, home, clar, no vull banalitzar-ho, perquè no. Hi ha molts periodistes, homes i dones, càmeres, gràfics, productors, freelance, que ara n'hi ha molts. Jo recordo en Jerusalem gent que anava a fer turisme, a bord la guerra. Jo he anat en taxi, en Zagreb, en un taxi, diu, porta'm al front. I m'ha portat al front, el taxi.
Això és més habitual del que sembla. No vaig a contar, però jo conec anècdotes de gent que ho ha fet. Tornem, abans de deixar Jugoslàvia, Eduardo Flores era bolivià, o sigui, és que és una persona...
jo crec que era argentí, no? O era bolivià?
Crec que és bolivià, no ho sé, té un documental i tot, en Alemanya no sé si es veu famós. Este home sí que té un avió, este home sí que ha fet coses d'estes que dius extraordinàries. Era un personatge.
Però era un personatge molt surrealista, perquè era periodista, primer es va convertir a l'islam... era una cosa molt rocambolesca. És brutal que jo en una carretera veig 20 tancs en la carretera de Croàcia i veig un tipus de dalt jove en el casc de comandant i li pregunte i me parla en castellà i jo soy, no recordo, Eduardo Flores pot ser? Eduardo Flores. Soy, no sé què, soy de Barcelona, no sé quantos, escrivia en La Vanguardia, però comandava això, manava, estava implicat en l'exèrcit i en la guerra. És, què fem quan estàs en un país i veus que pots canviar algo, la vida d'un animal o d'una persona, hem d'implicar-se, això és el debat, o hem de reflexar-ho i contar-ho, com ho fem? És un debat enorme, no? Què és terrorisme i què no és terrorisme? Ni l'ONU es posa d'acord. Què és terrorisme i en quines circumstàncies? És terrorisme la gent que lluitava contra Franco, o contra Tito, o contra Stalin, o contra Hitler? Què és exactament terrorisme? Ell estava, evidentment, en plena guerra, disfrutava, escrivia, i alguns el consideraven terrorista per aquesta implicació. Però això és com la plastilina, té moltes formes i es pot modular de moltes maneres.
Del golf també hi ha una anècdota que crec que des de l'ambaixada, no, vos diuen que se podia emetre i que no es podia emetre.
No me recordava d'això, és que no me recordava. Jo tenia un sensor, estem en temps de guerra, i esperem atacs químics tots els dies. I no s'atreveix Saddam Hussein a posar-li en la cabota de l'escat del míssil les càrregues d'això, perquè això hauria sigut una intervenció que en seguida l'hagueren acabat en ell, però s'esperava això, i estava tot preparat per un atac químic. Manuel era un tio encantador. Totes les cabines de la productora tenien un sensor, tal qual, i es deia sensor. El meu era argentí i en tenia el valencià perfectament. Un dia estàvem gravant un comboi enorme de l'exèrcit israelià per Masada, per la zona de la Mar Morta, que va cap a des del sud a Cisjordània i a l'esquerra a Jerusalem, i ho gravem. I mos detenen, altra volta. Això és la... no me'n recordava. Mos detenen i quan arribem allà me diu, esto... fa el mateix el càmera, que seria un altre, li dona una cinta verge, l'altre l'amaga en un fondo, estàvem preparats, ja no fèiem altra cosa. I quan arribem a muntar allà, posen la... Això, a més, tinc la crònica. Com vostès veuen, Israel se prepara de manera...
Contundent
per a la guerra i per a contestar a l'Iraq i a Saddam Hussein. Estes són el comboi que acabem de veure avui. Passaven uns camions en uns coets, com si fos un camió, un tràiler, en uns coets enormes. I quan arriba a muntar-ho, que ja està muntat a 5 minuts, en aquell moment costava enviar només 300.000 pessetes de l'època, una autèntica barbaritat, via satèl·lit. Avui pots fer-ho en el mòbil gratis o per internet. Estem parlant de l'any 91. El muntatge era allà, i me diu, esto no lo, Vicente, esto no lo puede poner. Y yo, ¿cómo que no lo puedo poner a cinco minutos de enviar eso a València? Estamos en guerra y esto no lo puede poner. Yo digo, ¿pero el off el puedo conservar? Diu, sí, no tiene sentido, si deja usted el off no valdrá la pena la crónica. L'home era amable, però me va censurar la crònica. Quan l'envien allà, parlen Juli Esteve i li dic, Juli, m'ha passat això, t'envia la crònica. Subratlla, subtitula, que aquestes imatges que vostès veuen en negre estan censurades pel govern d'Israel i pel censor particular que ens aplica el govern, i la crònica tenia més força que si hagueren vist els... És a dir, hi ha moltes formes de saltar-se la censura. I l'obligació del periodista, crec sempre, mani qui mani, inclús ara, és allunyar-se del poder tot el més que puga. És a dir, tindre bones relacions, treure-li tota la informació que puga, informar de manera honesta, però efectivament allunyar-se tot el que puga. I ahir prengué força la crònica perquè així en diversos planos, si vols te l'enviaré, diversos planos en negre, dient com veuen, així se prepara de manera contundent l'estat d'Israel contra l'Iraq i Saddam Hussein. Este convoy, no sé què, i tot això en negre. Bueno, tenia de quan en quan eixia un negre i planos de coses que no els importaven. Però el subratllar en una... el que és un sticker, el que és unes lletretes per baix de la televisió perquè ho comprenga tot el món, que aquesta imatge està ben censurada perquè estàvem en guerra i el censor m'ho havia dit, era una pedra absoluta. Havíem saltat per damunt de la censura.
Clar, en el cas del punt de vista israelià, aquestes imatges eren contingut, diguem, era informació de guerra. Si s'emitien, la gent podia saber quin tipus de material disposaven.
I inclús el lloc on estaven, perquè és la Mar Morta, uh-huh. I era Masada i una carretera, i tot se pot saber, és evident, ells tenen uns interessos i uns altres, però és que no sabria Iraq el que s'estava fent? És que aportava alguna novetat? És a dir, és evident que sí que donava un punt de referència de per on passaven, és a dir, tot això, des del punt de vista militar o en algoritmes o com fora, se pot atacar si és un punt... si és una carretera de trànsit armamentístic. Bé, el paper meu era un, i jo no havia tingut mai un sensor, i era una cosa fotuda, però així era la cosa, no?
I una vegada acabada el golf, i entre una de tantes guerres de Iugoslàvia, que com bé has dit, tindries oportunitats de tornar per donar i vendre, també per continuar en aquestes històries rocambolesques, conta'ns com vas agafar el tifus.
Maria Santíssima. Bé, pues, jo molt previsor i perquè m'agradava el tema, jo tenia sempre una maleteta en un calçotet, una camiseta, el passaport i quatre coses en una bolseta en el cotxe, i en un moment determinat passa lo de Mogadiscio, Somàlia, la invasió Si la Guerra del Golf havia sigut la primera guerra espectacle, retransmessa en directe i va ser un espectacle, informació, però molt d'espectacle, la Guerra de Somàlia va ser un espectacle pur. Arriben els americans, m'hi va trobar a la redacció, li diuen a Germà Rollo, te'n vas, aquell no se'n va perquè no té el passaport, el té en casa, i jo me'n vaig d'ahir en el passaport. Me'n vaig en el passaport, me'n vaig a l'aeroport, m'envien a mi, i me'n vaig a Somàlia, jo crec que via París o via Londres, no ho recorde. Arribar allà era com un formiguer, és com un ruc, com si li pegues una patada a un ruc d'abelles, a un rus d'abelles, no? Arribarem allà via Nairobi. En Nairobi estiguem esperant a que un Hèrcules ple de gra, de cereals per a la població, pues portar a Mogadiscio, parar abans en un altre poble, on la gent descarregaren uns sacs i venien com a formigues, pobres, un desert que era el cul del món. I quan arribem a Mogadiscio, mos joguem un xaletet, allí mos explotaven els sentits diners, és a dir, un matalàs valia 10.000 pessetes de l'època, que era una barbaritat, és com si me costara avui, pues, no sé, 100.000 euros, aproximadament. Ahí tenim dos tipus contractats a la porta en metralleta, se oïen estirs a la porta metàl·lica tota la nit, i una gran aranya com la mà de Hulk enorme que teníem dalt en el sostre damunt de nosaltres on dormíem. Això ens va fer recapacitar i se n'anàrem a un hotel on se feia de ventre, una espècie de sequieta central a l'aire lliure. El primer dia no vas, el segon dia vas. La dignitat es perd fàcilment. La sopa en mosques o el que fora, i vaig agafar el càmera, Ricardo Macián, agarra un tifus, jo agarré un principi de tifus també, ell va estar ingressat en Metges Sense Fronteres, i de nit mos abaixaven al terra perquè les finestres eren de fusta i podien rematar-te en la llitera perquè eren lliteres altes. Mogadiscio és un lloc on anàvem a Baidó, anàvem sempre darrere de l'exèrcit americà i sempre darrere de la CNN. Muntàvem en corrals de cabres. Les cabres estaven per allí i tu estaves, cabres, ovelles i tota classe d'animalets, i tu estaves gravant allí per enviar via satèl·lit on estava la CNN, en un corral, i allí enviaven les cròniques. És un dels llocs que jo crec que no tornaria. Jo recordo, en Mogadiscio hi ha una espècie de línia imaginària verda controlada per dos senyors de la guerra, i passant d'una banda a l'altra, i jo mos paren, obren la finestreta, me posen una metralleta en el pols, en el cap, me demanen els diners i el passaport, els ho dono tot. Jo crec que algú pot morir-se o poden matar-lo i no enterar-se. Jo m'enterí, jo em vaig enterar a la mitja hora de lo que m'havia passat. En aquest moment no, ho fas lo que tal i no, en calent, no, és com quan te punxes i notes el dolor mitja hora després, no? I això va ser, i estiguem allí, pues, aproximadament vora 20 dies, vam anar a la Baidoa. Si l'infern de Dant era allò, era un lloc, en aquell moment era desert, tot gris i negre, la gent pobríssima, en draps vestida, amb una pobresa extrema, amb una tristor i una cosa en els ulls, a mi em va impressionar. Recordo un dia que anàvem en els dos escortes armats, en un cotxe que jugàvem per a fer els reportatges, i van atropellar una dona i no pararen. I no hi hagué manera, para, i així tot. A la porta del seu hotel, que és una espècie de barraca amb una gran pati i una reixa, a la porta, no sé si recordeu aquelles imatges d'una dona que la van lapidar per presumptament ser adúltera, això ho van veure. Davant d'això no... I la mataren davant de la reixa, ahir. Ella ha demanat auxili perquè entrara dins, allí no es podia entrar, i tu estàs vento. I la maten. I pujant a l'avió, on no hi ha controls, te venien àguiles, te venien serps. Era una cosa absolutament molt curiosa, però molt curiosa. No hi havia estat, era un formiguer. I els americans tenen, des de fa 120 anys, que ells hauran provocat uns 60 cols d'estats, des del col d'estat que va derrocar la reina de Hawaii, després la guerra contra Espanya en el Maine, en Cuba, a després la guerra en Filipines, a Hawaii el necessiten com a plataforma per arribar a Filipines i recarregar el carbó, fins al col d'estat de Nicaragua, a Cuba, a Allende i Xile i tota la suport a les dictadures pinochetistes, inclús el suport a Franco, perquè els primers que ho reconeixen són pràcticament ells. Així que el paper dels Estats Units, ells es consideraven com a que són un gran país en el qual tenia l'obligació moral d'arrabassar del salvatgisme, també a través de la religió. És que pensen que només és Castella la que portava la religió i la guerra a Amèrica, ho van fent els anglosaxons, els holandesos, els francesos, tot el món. Bueno, doncs aquesta Amèrica és la que arriba allà per arreglar-ho, pega una pata al rusc d'abelles, pega dos patades al formiguer i ho deixa pitjor que estava i se'n va. Tota aquesta explicació és perquè és la tècnica absolutament de sempre. Està millor Iraq, està millor Kuwait, està millor Afganistan, està millor Pakistan, el paper, per exemple, d'estat satèl·lit d'Israel, està millor les zones ocupades palestines, què va fer en l'apartheid, no pega una passa, és a dir, això és el paper que jo vaig veure dels americans en primera persona, in situ, a Somàlia.
Totes aquestes cobertures entenc que eren per informatius i més o menys així intentar jo reconstruir un poc.